Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la una del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia a tu també, Roger Carandell.
Laura Grau, molt bon dia.
Molt bon dia.
La Marta Montaner,
la
tenim embolicada gravant unes coses que aviat sentireu per la ràdio, per tant, la disculpem i s'incorporarà d'aquí una estoneta si arriba a temps. Abans, deixeu-me recordar el WhatsApp del programa, que és el 677 27 10 58. Hem rebut un missatge aquest matí que diu ni intuïció ni rumor. Veritat.
Veritat en majúscula.
Ahir dimarts, la Juliana i la Laura al bar Bocata de Barcelona. Bona la truita?
Sí.
Pregunta.
Per mi, la millor de Barcelona.
Nosaltres la vam trobar boníssima, però els altres plats massa cars pel que eren. Això sí,
són durs,
les postres de pa amb xocolata boníssimes també. Una abraçada, un oient del programa, que m'imagino que es pregunta què fèieu vosaltres dues al bar Bocata ahir altes hores de la nit.
No, a veure, no eren altes hores de la nit, per començar.
I després...
També hi era el Su.
Exacte, anava a dir, hi érem tots.
Exacte, també hi havia la Marta.
El Marc Andreu.
Va passar-hi tothom. Vaig organitzar una petita festeta, un petit sopar. Mira, estem tastant la nostra pròpia medicina, eh?
Sí, que és fer alguna activitat i que algun oient estigui a prop i ens passi informació. Llàstima que nosaltres sabem millor que ells.
Doncs
què és el que va passar ahir al bar Bocata.
Et diré que no va passar gaire cosa especial. No va haver-hi ni cap... Era una festeta molt íntima. No va haver-hi cap crossover que no ens esperéssim.
L'equip del programa, alguna amiga teva...
No, tampoc que...
No, i si hagués passat tampoc ho diríem, perquè clar...
Jo ho diria.
Sí, tu diries.
La Laura es va liar...
Bueno, és veritat que no seria el primer cop que ho dius.
Amb un cambrer, de sobte. però no, ahir tothom estava molt tranquil.
La Laura està molt tranquil últimament. Sí.
És un bar aquest que hi hem anat més d'una vegada i que és força nou, però que veig que hi va bastanta gent, que és com un dels locals de moda d'aquesta ciutat.
I va anar l'altre dia l'Anna Castillo, fixa't el que et diré. Vull dir que sí.
Què hi ha darrere el bar Bocata? Perquè trobo que quan un local així es posa de moda, o perquè hi ha anat algú molt famós i de cop i volta tothom hi va, o perquè és d'algú una mica influent.
Que
no.
Són els socis.
Són uns nois catalans de Banyoles.
Són de Banyoles. Són de Banyoles.
Molt bé.
Són uns nois fantàstics, que sí que és veritat que al principi van ser molt insistents, jo crec, amb algun tipus de gent perquè hi anessin.
Van voler fer la promoció així.
Clar, i a mi el primer cop que hi vaig anar em van convidar, vull dir que era un gifting, diguéssim. I ho van fer amb molta gent, però mira, anant fent així, al final va funcionar. També té alguna molt especial, aquest bar, però escolta, això, aquesta promoció ja no...
No, però vaja, com que sempre parlem de locals on hi va la gent, per exemple, algú que hi va bastant sovint aquí també és Víctor Navarro, no?
que
t'ho va recomanar i que ahir també va venir a treure el cap. Va, dit això, la 1:09.
Haces que camina 2 metros del suelo. Siempre en mi cabeza, aunque estés muy lejos. Pienso en ti tan fuerte para verte en sueños.
Toca parlar de la Maya Romero, d'Operación Triunfo, que bé, aquests dies ens està donant material, eh?
Sí, segons tu és la meva cantant preferida.
Jo sé que tu tens un gran interès per la Maya, que t'interessa moltíssim.
Sí, a mi hi ha molta gent, perquè estan havent-hi dies que la gent en parla moltíssim. Fa un parell de setmanes va publicar el primer single del seu nou disc, que es diu Nanai, no el disc, sinó el single, i fa pocs dies va penjar un vídeo a les seves xarxes on ens intentava donar més detalls sobre aquest nou disc.
Hola a todo el mundo, ¿qué tal? Grabo este vídeo para deciros que por fin os puedo dar bastante información sobre lo que va a ser mi próximo álbum, que va a tener alrededor de unas... Uy. Bueno, mi primer single ya salió, que se titula Nanai, está producido por Ralph
Claro,
Fitzhugh y habla sobre tener un sueño lúcido.
Que penso que està molt ben fet, que és molt barat, vull dir que no hi ha gran producció, que és ella amb un selfie caminant pel carrer.
Clar, la gràcia és que ella, en aquest vídeo, que com dius és molt senzillet aparentment, intenta explicar detalls de l'àlbum, com quan sortirà, de què va, quantes cançons hi ha, o amb qui col·laborarà, però sempre passen coses que ho impedeixen, no? Primer hi ha com un vent que fa que no pugui dir-ho, després hi ha tot de gent, una moto passant per darrere, i finalment hi ha un àliga que s'endú el mòbil cap al cel, i aleshores apareixen les noves dates de concert, i el que entenem que és el títol del disc, Si abro los ojos no és real. Si obro els ulls no real, pels qui no parla castellà.
Sí, no, s'ha entès bé.
Un vídeo amb moltíssima producció al darrere, Roger, perquè encara que sembli un vídeo selfie senzill, jo crec que el van haver de repetir milions de vegades, a part de pensar-lo molt bé, i que, com sempre, els fans hem analitzat fins l'últim detall. I quin és el detall que més crida l'atenció, Roger?
Entenc que és una pregunta retòrica, no?
Doncs que quan intenta parlar sobre col·laboracions, el que li impedeix explicar amb qui col·laborarà en aquest disco és que passa una moto ben arran d'ella.
Clar.
I, esclar, molta gent ho ha interpretat com una possible col·laboració amb... Rosalía!
Uf, hòstia.
Motomami, això serà un senyal.
Mare de Déu, espera't, que hi ha arribat la Marta. Marta, molt bon dia.
Bon dia, companys.
Com ha anat la gravació aquesta, que no han dit de qui és, però que
crec que no
aviat.
Crec que no ho diré.
No,
ha anat
no
genial.
Diem. Sí, ha anat bé?
Estic molt contenta, sí.
Molt bé.
Gràcies.
Que guai. Molt bé, doncs, bueno, col·laboració amb Rosalía, diu la gent. Tu creus de veritat que això és possible?
A veure,
confieu, vosaltres?
A mi no se'm pot il·lusionar amb aquestes coses.
És que aquest
jo,
és
quan comenci
tema.
A especular sobre aquest tema, comenci a pensar com pot sonar això, com ho anunciaran, l'estètica, tal, i després sigui mentida, a mi m'arruïneu l'estiu i jo no estic preparada. Jo ja tinc prou desgràcies de la meva vida com perquè ara sigui mentida això de la Maya i la Rosalía.
És que és una referència molt clara, eh? Jo
sí.
Trobo que sí. Una moto grossa, quan la Rosalía... L'últim disc que ha tret es diu Motomami.
Just en el moment on diu les col·laboracions tal i que ho impedeixi que passi una moto.
I que són amigues. Són molt amigues.
Han interactuat a Instagram o algú?
Roger, ara has de dir, pista una mica pobra, no?
No, home, però si ja ho estic insinuant de que a mi que passi una moto pel darrere...
No et sembla prou,
no
et sembla prou
no
evident.
Res,
doncs
no.
Mira, si encara necessites més detalls, te'ls puc donar, perquè com aquestes dues senyores ja començaven a apuntar, hi ha encara més pistes que ens fan pensar que en aquest àlbum de la Maya potser hi haurà una col·laboració amb la Rosalía. Per una banda, la Maya i la Rosalía són amigues de fa molt de temps, just quan va sortir ella de l'Acadèmia d'Operació Triunfo, que realment era un moment que la Rosalía encara no havia fet el pet definitiu, de fet, no havia encara publicat El mal querer, que va ser com el que ja directament la va catapultar a la fama. Va ser una època que es van estar veient molt, a més feien directes d'Instagram plegades i se les va veure juntes diversos cops. Més coses. L'última cançó de la Maya, que és el single d'aquest nou àlbum, està produïda per el Ralphie Chu, que també és un gran amic de la Rosalía, a qui admira molt i que la Rosalía n'ha parlat moltes vegades, que li agrada molt la feina que fa aquest nano i tal. A mi em sembla que això és suficient ja per començar-nos a il·lusionar, no?
Sí, jo t'ho compro.
Em sembla que tot va encarar.
Són dues pistes, ja.
No, són tres.
Són tres pistes.
L'amistat, la moto
la
i el productor en comú.
És que jo ho veig claríssim, però és que no vull. No vull generar-me aquest somni mental, perquè és que sé que... pot ser molt forta l'hòstia, després?
Doncs, Laura, prepara't.
Ho perquè sento, perquè no... sí que serà una hòstia grossa.
No, i perquè no és l'única teoria sobre col·laboracions en aquest àlbum de la Maya, eh?
Poda romàntica, poda satànica, una maniàtica, segueix la tàctica.
Bueno, veig que s'està especulant també amb una col·laboració amb la Muixca, que aquesta sí que dic que no l'havia vist venir, aquesta.
Doncs sí, rei, les dues són fans de la feina que fa l'altra. A la Muixca li encanta la Maya, a la Maya li encanta la Muixca, primera pista que tenim claríssima. Però és que, a més, la Muixca va compartir una foto amb la Maya que es van fer sortint del sonar en aquesta edició passada. Molta llum per acabar de sortir del sonar, però elles ja se les veu que són de les que els agrada allargar la festa fins l'hora de dinar.
La Muixca fumant una altra vegada.
No, ja et vaig dir que no té cap foto sense cigar.
No, i la Maya... I ojo, que aquí jo crec que l'acaba de llançar, perquè a la Pija i la Kinky, que després en xerrarem, hi ha un comentari de Maya, t'estàs destrossant la veu de mala manera. Aquesta noia no para de fumar.
Deixeu de fumar.
No m'ho digueu.
No, deixeu de fumar tots plegats. Sé que la pista de la foto és una mica pobra, també.
Aquesta col·labo no te la compro, eh?
Més que res, perquè és veritat que, a veure, són dues noies que s'admiren, es van trobar el sonar allà completament passades a les 11 del migdia, aparentment, pel cel que hi ha, i van dir, ens fotem una foto i la pengem, ja, 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 ja. És veritat. Però... no acaba aquí, perquè en el vídeo on la Maya anunciava les col·laboracions, la Muixca comentava, quin misteri!
Ai.
I el nòvio de la Maya li comentava, fa massa llum aquí.
És que per mi això és molt més evident que el de Rosalía, tot i que em sembli molt més estrany una col·laboració entre Muixca i Maya que entre Maya i Rosalía, però vaja, jo ho veig molt clar.
Mira,
per tant, és el nòvio de la Maya qui ens està donant pistes que potser això sí que és real.
Per mi sí. El que està claríssim és que, com a mínim, tenen bromes internes i un bon rotllo important, i aquest, tothom ho sap, és el primer pas per després acabar fent una col·laboració.
I que li encanta la Muixca,
fotre
cullerada i anar fotrent llenya al foc tot el rato, eh?
Sí, sempre. I et diré que la Muixca ha fet ja col·laboracions molt estranyes, perquè, per exemple, amb la Maria Hein, en realitat tenen estils de música superdiferents, i bé que van col·laborar també, no ho sé. Per últim, i ja deixo de molestar amb aquest tema, no, que m'obsessiona bastant, però com deia la Laura, fa 3 dies la Maya va visitar la Pija i la Kinky, i a banda que recomano molt l'episodi, perquè realment estan molt graciosos i me l'hem passat tot i l'he gaudit, justament li pregunten pel tema de les col·laboracions del disc. Hi haurà col·laboracions? Quines seran?
Va haver alguna, si no... O sea, todavía no está 100% confirmado, pero sí, sí, va haver.
Rosalía.
Ojalá, sería increíble.
Sería muy,
¿quién puede
sería
muy fuerte. ¿Me lo puedes decir al oído? Ah, qué guay.
Qué guay.
Hala, qué guay.
Pero no sé, no, todavía ver, no.
La estás escuchando, sé. Justo. Lo...
¿Ves? Es que me cago en, oye, la madre que me paro.
Estás escuchando. La persona a la que me ha dicho, no. Amaya ha sido una persona que estaba escuchando antes de venir. Ya está.
No, no, muy bien, muy bien. Sí, está bien. Pero es que todavía en real ni siquiera está confirmado 100%, ¿eh?
Bé, ella li diu, els diu a l'Aurella quina és la col·laboració, nosaltres ens quedem sense saber-ho, i a sobre és el que diu, no està ni confirmada.
Però per tant no s'han ni gravat aquestes col·labos.
Ella també explicava a l'entrevista que té el disc bastant a mig fer, eh? Que s'està atabalant perquè resulta que li semblava que encara quedava molt, que fins i tot podria fer vacances a l'estiu, i ara ja veu que o s'hi posa i apreta una mica o no arriba.
I ha anunciat el concert del febrer de l'any que ve, que jo començo a estar una mica cansada d'aquesta història que estan fent els artistes d'anunciar concerts per d'aquí 2 anys. Escolta'm, jo no sé què faré la setmana que ve.
Sí, deixaré. O sigui, és que potser serà una altra persona, però ja no seré fan de la Maya.
Amb qui aniré?
Aquest concert, o sigui, sempre t'has de comprar l'entrada per tu i per algú altre, però aquest algú altre no li has de posar nom fins 2 setmanes abans.
No, i molt menys una parella, eh, nois? No feu aquestes tonteries.
Mai. Bueno, a veure quines sorpreses ens esperen en el disc de la Maya. Ai, jo, sí. Enganxada.
Sí, 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 sí. Passen 2 minuts d'un quart de 2.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvina que jamás olvidaré.
Passem un moment per l'Argentina perquè Leo Messi ja té 37 anys, és del 87, els va fer dilluns, que era Sant Joan, i l'Antonella Roccuzzo l'ha felicitat amb una foto on surten ells dos i els seus fills, tots vestits de gala en un sofà, i a la descripció hi diu «Feliz cumple amor, te amamos infinito». I un cor. La foto, d'on creieu que és? D'una pilota d'or, sí, després de la gala.
Una d'aquestes gales
i
importants.
I que es veuen guapíssims, no? Aquí, tota la
tot
família.
Tot i que la foto és com domèstica, perquè estan, sí, aquí al sofà.
I de fet, bueno, sembla que la gent s'ha agrestat.
No, no t'agrada, aquesta foto?
No. Però és que ell ja no és gaire de bones fotos, no, en general. Simplement són d'estar, tot i que són milionaris, són d'estar, sí, per casa, ells.
I de fet, perdoneu,
en Messi prefereix anar amb xancletes, i si penja, sí, la foto amb xancletes, sí, sí, ja li, sí, semblarà, sí, bé.
És tan, bueno, cranc, càncer. És que perdoneu, el Leo Messi no surt ni bé en aquesta foto. Surt amb els ulls entretancats.
També és veritat que la penja,
o sigui,
l'Antonella.
L'Antonella s'ha mirat només a ella.
Ella està increïble. Està bé,
no surten bé ni els nens, que n'hi ha un que està deprimit, perdut. El Leo Messi amb els ulls entretancats tancats per felicitar-li l'aniversari amb ell, però a veure, però això què és?
En Messi li és igual. En Messi només la pot veure ella, la foto.
Ha estat a punt de penjar una foto només d'ella per felicitar-lo amb ell. Quina tia, l'Antonella.
A mi em sembla bé, et diré. Sí, que surti ella guapa, ell ja sabem quina cara té, tampoc és guapíssim i per tant és igual que sortim els ulls tancats.
I ella realment és que surt estupenda, ja ho entenc.
Mira quin comentari ha deixat en Leo. Només comentari d'amor. Muchas gracias, mi vida, los amo y los extraño.
Un comentari que té 210.000 m'agrades. El comentari.
Instagram no està preparat ni per posar el número,
és increïble el que s'arriben a estimar aquest parell. Ja, bueno, comentem sempre, un cop a la setmana parlem del seu morreig el dia que es van casar.
Ostres, quin morreig.
Però hem de 2,5 milions de m'agrades al post. És increïble. I també ha publicat l'Antonella uns quants stories d'ells dos com a parella amb fotos de carret d'ells dos a la platja. Li diu «Feliz cumple amor», se'ls veu els dos en una posta de sol, una palmera al darrere. I una altra foto d'un mes, sí, una mica...
És una mica guarra,
una
aquesta
foto,
eh? A mi m'ha confós, eh?
No? Per dir-ho així.
Marcant six-pack.
Six-pack i altres coses,
se'l,
eh, Marta?
Se'l veu en una tombona.
Ai, que ho veig molt petit, espera.
Ara comencem. Bueno, és que perdoneu, però clar, jo com que ja sé que ell la té gegant, és inevitable. Escolta, que quan miri les fotos m'hi fixi.
A veure, és veritat que està estirat en una hamaca a la platja. Està fent molta força amb les abdominals, perquè aquí has de fer força.
Però perquè s'està aixecant, s'està incorporant.
L'enganxa en el moment que s'incorpora.
És natural, Roger. A veure, un tio que la seva dona ha penjat una foto d'ell amb els ulls entreoberts, que aquesta foto és completament natural.
El més important d'aquestes fotos és que no són d'ara mateix.
No, mai.
Són del carret, no, però perquè no estan junts en aquests moments. Per això el Messi deia los extraño.
Bueno, és que l'Antonella està enyoradíssima i tens raó, Marta, perquè en Leo Messi aquests dies està concentrat amb la selecció argentina, perquè s'està disputant la Copa Amèrica. Per tant, està lluny de casa i tot i així els seus companys d'equip li han preparat un detallet que
La foto que ha penjat ell és horrible.
Que han celebrat a l'habitació de l'hotel on estan concentrats, perquè és que realment es veu al llit.
Hi ha un filtre en aquesta
foto?
Home,
sí, hi ha un filtre.
Hi ha mare de Déu, un filtre del 2013.
Es veu una habitació d'hotel...
Desordenadíssima.
Unes cortines horroroses. Biquinis a sobre el llit.
Biquinis,
no, així, en forma de... Nois, sou milionaris, poseu una tauleta.
En forma de triangle d'aquests d'aniversari, una capsa amb galetes.
Els deuen encantar, aquests biquinis.
Biquinis de menjar, que jo he tingut un petit moment de confusió i he pensat, però quina marranada és aquesta, tio?
No, no, perdoneu, biquinis de menjar.
Hi ha en Messi, que té un pastís amb unes quantes espelmes, i suposo que hi ha els colors d'Argentina en aquest pastís.
Quins colors? Si surt ell a la foto.
Surt ell. És una foto seva.
És una foto seva?
Sí,
una
del Mundial.
Una foto de Messi?
Ja està agafant un pastís amb una foto.
Però hi ha molta gent que li funciona molt el pastís més temàtic. El pastís d'aniversari que imprimeix, que aconsegueixen posar una foto o una figura amb aquell
sucre fastigós.
És molt delicat.
I és molt dolent per la salut.
És molt delicat.
És una bomba.
Més a favor del pastís clàssic. Qui també ha volgut felicitar en Messi ha estat en David Beckham, que ha compartit una foto on s'abraça a Messi, i Messi que aguanta una ampolla de vi realment descomunal.
No, gegant, de 10 litres.
Gegants de 10 litres, com de la Fórmula 1 quan guanyen. I li ha dit... Ha
fet jo faria un programa només de comentar fotos sobre Leo Messi, és que és excel·lent.
No se sap...
El ve com amb l'americana, mal agafada, posant feliz cumpleaños, mi amigo.
I mira-li la samarreta, també, que mig posada per dins, mig per fora.
Una
realment
guardada.
No s'ho han pensat ni dos minuts, quina foto penjar.
Feliz quan deu fer
que no es veuen? Jo crec que deu fer almenys 10 anys que no es veuen i que ha sigut l'etípica foto.
Si Beckham, aquí.
Clar, el Beckham té l'Inter de Miami.
Perdoneu, nois, ja sabeu que en futbol no el dominem gaire.
No, ara es fan i les famílies, també.
I, de fet, l'Antonella i la Victoria Beckham són amiguíssimes, ara, que és una relació que jo no m'hauria esperat mai de la vida.
El David, que és tan guapo que fa mal als ulls, jo li prohibiria tenir Instagram.
David Beckham.
Bueno, és que et pot fer mal.
No, home, no.
Podem prendre mal, la resta.
Que el tens bloquejat.
Clar que el tinc bloquejat, mai saps.
Bé, des d'aquí l'enhorabona i felicitem a Leo Messi i li desitgem que tingui una bona Copa Amèrica aquests dies. Arribem a 2:15 del migdia. Ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
Yo sé que lo conseguiré. Ahora estamos bien.
Aquesta banda sonora
és Lola Índigo i tots uns altres artistes urbans que no coneixem, amb la de Casanova, que és la que sona ara a la ràdio, i l'aprofitem per parlar de que se l'ha vista fa poc amb un futbolista molt polèmic a Eivissa, junts de festa.
Molt bé, doncs fem una pausa i de seguida tots els detalls de Lola Índigo a Eivissa.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Yo quiero volver a hacerte mil cosas y recordar lo rico que fue.
Yo quiero volver a
hacerte... 3 minuts i 2:15, la cantant i ballarina Lola Índigo, la Mimi Doté 2017, ha estat per a Eivissa acompanyada del futbolista Achraf Hakimi. Llavors, què feien junts, Laura?
Doncs mira, estaven junts amb molta més gent, és la primera cosa que hem d'aclarir. Alguns VIPs, com la influencer Madame de Rosa. No tinc idea de qui és aquesta persona.
Millor amiga de la Dulceida.
Sí. Doncs mira, sort que poses context, Juliana. O la Titanati, que aquesta sí que la tenim controlada.
Sí.
Que van estar uns dies amb barca i sortint de festa per Eivissa i per Formentera. Plans amb els que no acabem de connectar. Tot i així, la Lola ha estat l'escollida pels paparazzis a l'hora de ser posada al focus mediàtic per la seva proximitat amb aquest futbolista, perquè tots dos anaven com molt juntets, de costat, algunes fotos agafats fins i tot, però diguem-ne tampoc en actitud romàntica, això ho hem d'aclarir des del principi. Jo crec que no s'han liat realment.
Qui és aquest futbolista, no? I per què és polèmic que se l'hagi vist amb la Lola Índigo? Perquè, bueno, ja, que dos famosos quedin, vull dir, no passa res.
Aviam, aquest senyor, l'Achraf Hakimi, és un jugador del PSG, molt amic de l'Mbappé, i l'exmarit de Hiba Abuk, que és una actriu espanyola coneguda per la sèrie El Príncipe. Llavors, aquestes dues persones van estar junts i es van casar entre el 2018 i el 2023, van tenir, de fet, dos fills que ara deuen tenir uns 2-5 anys, molt petitons.
A tot això, ell té 25 anys o així.
Sí, però ja saps com va la vida del futbolista,
tot va molt avançat.
Prematur. Fins que Hakimi va ser acusat de violar una noia que va conèixer per xarxes socials, amb qui va quedar, li va dir que anés a casa seva, i es veu que quan ja eren junts a casa seva, ell va intentar fer-li petons, la cosa se m'anà de les mans, i ella va dir que no volia, i se'n va anar, i finalment doncs, ho va posar doncs, en coneixement de la justícia. Tot i així, no ha estat condemnat, però se sap que hi ha aquest procés obert d'investigació, i al cap de molt poquet, que això jo crec que és simptomàtic, la Hiba Book va explicar que es volia divorciar d'ell i que, bé, quan començava aquest tràmit, es van separar, i fa poquet ella, l'exdona, la Hiba Book, va explicar al podcast de la Vicky Martí Merrocal que va ser un moment supercomplicat per ella.
Hombre, lo he pasado muy mal.
Has pasado muy mal.
Tomar esa decisión es muy difícil. Cosas que pasaron, que todos sabéis.
Y además había mucho, además fue en un momento también como una cosa que
no queríamos que fuera mediática y por desgracia se hizo mediática.
Acompañado de un tema,
niños, sí.
¿Sabes? Raro, por ahí, que de repente no tenía ningún sentido todo. Entonces yo hubo un momento que te miré y dije desde fuera, dije, Dios mío, ¿cómo gestiona, cómo maneja, cómo uno sale?
Sí, sí.
¿Sabes? De aquí, pues ole, ole i ole.
És que és fort perquè és una mica la mateixa situació, potser no amb una gravetat tan extrema, però que la exdona de Dani Alves, que dius de cop i volta el teu exmarit, quan encara estava amb tu, comet una agressió i surt de tota la premsa i, clar, evidentment és que després potser no et queda més remei que divorciar-te, no?, d'aquesta persona, en fi.
I ara què? És a dir, quin és el rumor, la rumorologia al voltant d'aquesta foto que se'ls veu junts?
Clar, el tema aquí és com ha jugat la premsa rosa, que jo crec que ha sigut tot una mica guarro, perquè han dedicat a treure totalment, constantment aquesta foto amb la Lola Índigo, com si realment hi hagués hagut un embolic entre ells dos. No hi ha indicis de que hagin estat junts, i de fet ella es va agobiar moltíssim i va fer un tuit i tot de matinada, a la 1:28 de la matinada, dient, l'assetjament és insuportable, mai parlo de la meva vida, però porto 2 anys en parella, cosa que no sabíem, I em relaciono amb un home perquè respirem el mateix aire sense context, i del no res rebo una violència verbal i una humiliació sense sentit. La premsa és horrible, però per aquí sous molt pitjor. Això ho deia Twitter. Així que realment la Lola està molt afectada per aquesta mena de rumor que s'ha creat al seu voltant. No sabíem que tenia parella des de fa 2 anys, ara de cop i volta tenim aquest dato, no sabem qui és. Però a més d'aquesta teoria de que hagin pogut tenir alguna cosa amb en Hakimi, el problema és que la Lola ja no és la primera vegada que ha estat vista amb algú una mica polèmic per temes d'agressions sexuals, per temes de ser molt fatxes, o per ser gent que simplement se'n va del seu discurs, perquè és una noia que hem sentit parlar moltes vegades, doncs això, també de feminisme de forma molt, molt implicada.
Una chica con su mejor intención, después de que yo hice el show en Córdoba, comentó y dijo, wow, qué bien que Lola Índigo, que no tiene un cuerpo normativo,
¿ya?,
se ponga esa ropa para salir al escenario. Y yo el otro día me paré en Rosario y dije, hey chicos, quiero comentar una cosa, porque el otro día vi este comentario que sé que fue con la mejor de las intenciones, y hice así, como que me toqué la tripita y me toqué, claro, aquí, hice así, digo, si yo no soy un cuerpo normativo, que te quiero decir, yo hago anuncios de lencería en mi país, claro, yo hago anuncios de bikinis en mi país, si yo no soy un cuerpo normativo, que soy una chica perfectamente normativa y normal, ¿qué es una chica que tenga una talla 42?
Claro.
Detalls com aquest de la Lola s'han viralitzat a saco i en fa molts, a més, vull dir, al mig dels concerts fa discursos, quan va programes
parla
de ràdio...
Parla molt al mig dels concerts, eh?
Molt,
sí, vull dir... Discursos.
Ella està clarament posicionada a favor d'aquesta causa, llavors és veritat que a mi em costaria relacionar-me en públic amb algú que està acusat d'això, em semblaria molt incòmode, però el problema segueix sent el que ha fet el tio, no que la Lola Índigo hagi estat vista en un grup de gent on també hi ha aquestes persones, però clar, és això, no és la primera vegada i els fans comencen a estar molt pesats amb el tema.
Me va de espalda plástica y en un puesto había un calo. Me sacó un pantalón Gucci, pero era de imitación. A comprarle algo feca me niego.
Clar, dius que no és la primera vegada, no?, que se la veu acompanyada d'algú una mica conflictiu. Amb qui més se l'ha vist?
Clar, una gran polèmica que va esclatar també va ser amb Omar Montes quan van fer aquesta col·laboració que es diu El Pantalón. Perquè Omar Montes, per qui no sàpiga qui és un personatge sortit de l'univers de Gran Hermano, Supervivientes, etc. I un tio superpolèmic, més que el Froilán de Borbón, o sigui, està constantment en baralles, surten imatges seves amb un cinema liant la perdíssima amb uns amics, també va sortir molt de festa durant la pandèmia, sense mascareta, sense res, i sobretot el més greu de tot és que quan estava Gran Hermano, el 2018, va animar a un company seu a abusar d'una altra companya de Gran Hermano quan estava borratxa i per això el van acabar expulsant de la casa.
I en el cas de l'Omar Montes sí que sembla que aquí ningú tingui memòria ni se'n recordi, perquè
Maria Pombo,
l'ha col·laborat Maria Pombo, superamiguíssims, la Dulceida, que també si et despistes et penja una foto amb ell, és una persona que està completament integrada a tots els ambients aquests de famosos influents.
És veritat que no parem d'assenyalar noies.
Sí, sí.
Exacte, és com perquè sou amigues seves. Bueno, i ell perquè està
tan tolerat. I ell perquè fa el que fa, vull dir.
Sí. És molt fort. I després, d'altra banda, també la Lola Índigo té amistat amb l'streamer The Gref, que a més no paren de xipejar-los constantment als chats.
Qué pesados, con lo de Lola Índigo, de verdad. Ay, cada vez que esté con Lola Índigo me voy a hacer una...
foto y la voy a subir a Twitter para que me hagan una noticia de Antena 3. Madre mía, ¿no? Qué shipeo, qué locura. Qué ganas tenéis, ¿eh?, de shipearme con todo el mundo.
Bueno, ja veieu que a ell li encanta.
Sí. Però no, això és més una il·lusió de
això també
de
ve
gent.
De que la gent veu un noi i una noia i pensa nòvios.
Mm. Sí, però és veritat que ells dos han sortit molt junts, sí. Es fan moltes bromes, a les xarxes també i tal. Llavors, què passa? Doncs que The Gref és un streamer organitzador dels Premis Eslan, per si algú no el situa, que va ser uns premis que el 93% dels nominats eren homes, que a més fa comentaris masclistes constantment en directe als seus streams i que fa uns mesos volia desnonar una senyora de 80 anys després de comprar el seu edifici. També va sortir molt a la premsa.
Andorra.
Viu a Andorra, sí, aquest sí. Senyor.
I clar, és una posició que tampoc quadra amb el discurs de la Lola de classe, també.
No, pero sí, es importante sí. Tener conciencia de clase, claro. Y saber, yo sé que cuando yo era adolescente me costaba mucho ir a los conciertos, sí. Porque ya no es pagar la entrada, sino la entrada, el viaje, o sea, el sí. autobús sí. O tren o lo que sea, el hostal,
metro, claro.
El lo que sea, sí. ¿Sabes? O la acampada, pues si vas a un festival, pues el camping... ¿Sabes? Entonces tú al final vas contando tus dineritos y dices, coño, esto más esto más esto más esto, no puedo ir. Yo que sé,
tal, que és una tia
normal.
Que sempre ha defensat sí, claro. També la classe treballadora i que ja ve d'allà. Llavors, no sé, que de cop i volta es porti tan bé amb gent que està clarament en contra dels interessos de la seva classe, també és una mica impactant. Però bueno, és això que dèiem, que al final fins a quin punt els teus principis han de passar per sobre d'una amistat o gent amb qui comparteixes... Doncs tot un univers i te la vas trobant de tant en tant i que has de fer girar-li la cara, no ho sé. Clar, és complicat. És veritat que la gent li té moltes ganes a la Lola, eh?
És complicadíssim.
Teniu amics que pensin molt diferent de vosaltres en coses importants?
Jo crec que no gaire.
No tant, eh? És a dir, pots discutir alguns detalls, però no estàs tan allunyat.
A veure, nosaltres ens hem discutit a crits, eh?
En canvi, en família...
Sí, clar, família, que això sí. No ho escolta.
En família hi ha discussions molt més grosses que amb els amics, perquè, clar, no et tries i cadascú pensa el que pensa. Hi ha una dintre que estàs trosses a vegades.
Sí,
a però
clar, la família és això, no la tries, els amics sí. I és veritat que la Lola ja podria començar a tenir una mica més de vista de amb qui s'ha de deixar veure en públic i amb qui no, perquè al final tu en privat pots tenir moltes amistats, però que et facin fotos, que després saps que seran polèmiques i que la gent et criticarà, ja per salut mental, eh? No crec que estigui bé que la critiquin, però no sé, jo ho intentaria evitar, Lola, carinyo, cuida.
La gent se l'ha llançat a sobre, però a lo bèstia.
I ens quedem amb el dubte aquest, no? De qui és la parella de Lola Índigo, sí? Des de fa dos anys de relació. No hem vist cap foto, en
no,
aquest cas.
No. Toca investigar. Si algú pot donar l'exclusiva, ja sap quin és el nostre telèfon.
Investigarem.
Jo crec que deu ser algú com en plan perfil tipus 300 seguidors a Instagram i perfil algú privat. No algú és, anònim.
Que no té una imatge pública, no?
Sí, rotllo, de sobte, per exemple, jo què sé,
un realitzador.
Un metge, saps? Sí, un tècnic de so.
Un metge, has dit.
No t'imagines un metge amb la Lola Índigo?
No me l'imaginava, però...
O una metgessa, que és bisexual.
Jo ho deia per dir algú com del món de l'audiovisual i de la música, no?
Sí, que és un... Ha compartit més estones.
Escolta, però que poder van al metge, ja es va enamorar del seu doctor, de la seva doctora.
Hòstia, una mica estrany, eh?
Jo d'aquestes històries no sé, eh? Només és literatura, això, eh?
Bé, deixem aquí.
Doncs és molt bonica aquesta història, algú podria agafar una idea aquí.
Doncs molt bé.
Li direm a l'Elisabet Benavent, aviam si ho vol fer.
A veure si ho escriu i que facin una sèrie a Netflix.
Laura Grau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Ara fem una pausa i a la tornada parlarem amb tres fotògrafes de la seva feina. De com és això de fer una sessió de fotos, per exemple, a una celebrity, a jugadors de futbol, o treballar per una marca de moda i moltes altres preguntes que els hi volem fer. Ara tornem.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Minuts i tres quarts de dues, i és el segon dia que ens passa, que la Mary Vins ha de cridar l'atenció de que arriben, en aquest cas, les convidades, anem parlant, anem xerrant...
Aquí distrets.
I ens despistem que s'acaba la publicitat. Bé, avui ens visiten la Marta Mas, la Natàlia Cornudella i la Celina Martins, que són tres fotògrafes que avui hem convidat perquè és veritat que la seva feina i el seu dia a dia... Nosaltres, que no coneixem gaire, ens generen moltes preguntes i molta curiositat, i hem dit, doncs, les convidem i els hi preguntem. Per tant, bon dia a les tres.
Bon dia, gràcies bon dia. Per convidar-nos.
Quanta gent en un estudi.
És veritat que tu, Marta, vas anar a dormir tard ahir, vull dir, estàs recuperada.
Bueno, nois, mira, a mi aquestes acusacions de bon matí
estan
una mica fortes.
Tres quarts dues del migdia. Escolta'm, quan comenceu amb la fotografia? És a dir, a quina edat comenceu ja a tenir aquesta...
Qui comença?
Aquesta relació, Marta.
Relació? Bueno, jo he fet fotos sempre, en realitat. Com des dels 13 anys em va començar a interessar molt més. Jo no volia ser fotògrafa, jo vaig estudiar filosofia, i mentre estudiava filosofia és quan procrastinava fent fotos, en realitat. I llavors potser començo a dedicar-me a la foto pròpiament als 21, quan la gent em va començar a contractar. I ja està. Llavors et diria, no ho sé, als 13, als 21, als 6, quan agafava la càmera del meu pare? És una pregunta molt oberta, Roger.
Clar, no. Te l'accepto, cap problema. Natàlia, en el teu cas, que amb 5 anys ja feies fotos?
No, bueno, jo des de ben petita també ho he tingut a prop, perquè el meu pare és molt, molt aficionat a la foto. I clar, inevitablement sempre m'ha ensenyat doncs, les seves fotos que feia... Bueno, clar, ell és una altra generació, llavors doncs, tot el tema analògic també el vaig tocar molt des de ben petita, perquè ell m'ensenyava totes les seves referències que tenia de foto, eren fetes en pel·lícula, i llavors em ensenyava els negatius, m'ensenyava les còpies analògiques i tal, i m'encantava. I ja més de gran em va començar a interessar molt, molt, molt el cine. Volia fer la carrera de cine, però al final no vaig poder, i em vaig posar a Belles Arts, i a Belles Arts ja em vaig començar a especialitzar en tota la part d'imatge, perquè veia que eren les assignatures que més disfrutava, i bueno, em vaig anar profunditzant, i així vaig començar. Llavors, quan vaig acabar, vaig dir, vale, més enllà de projectes com més personals, jo el que vull és fer carrera com... més relacionada amb l'estètica, i així va ser.
I en el teu cas, Telina, que més o menys igual, o no?
Jo una mica semblant. O sigui, al final, des de petites, des d'adolescent, amb una càmera a la mà, fent fotos amb les amigues, una mica foto moda, petit comitè.
Claro.
I quan va arribar el moment d'estudiar una carrera, va ser com, bueno, és l'única cosa que puc triar, pues, vaig triar la carrera de fotografia, vam estudiar 4 anys, i ja va ser això, els 21 anys, o així. Pues que... va començar com la carrera professional. Però és això, és la gran pregunta de dir quan em vaig fer autònoma per primera vegada. Me recordo que vaig pensar, ostres, en 6 mesos ja sóc autònoma, ja ha anat tot molt ràpid, i una amiga va ser la que em va dir, no portes 6 mesos, portes 10 anys. Mm. Això, va ser com tota la raó.
Sí, és que crec que és un ofici que es gesta fins i tot com quan quedàvem amb les amigues i ens feien fotos al terrat.
Fotolog o no és època Fotolog?
També Facebook. Prèvia sí. I després Facebook,
sí, Facebook.
Però
totalment.
Fins i tot com aquests gestos de la carpeta amb l'amiga que li feies fotos al terrat i no sé què.
Tothom volia una amiga fotògrafa que tingués una reflex. Això clar. Anava així aquella
sí,
època.
Tothom tenia una foto de perfil a Facebook sí. Que...
I no era com una victòria social en aquell moment. Jo pensava... Sí. O sigui, jo les contava fins i tot en plan, hi ha 13 fotos de perfil al meu curs fetes per mi.
Però també et diré que hi havia molta gent que fa fotos quan té 13 anys i que després no es dedica a la fotografia. Vull dir que ha d'haver-hi algú més, a part de... No?
Sí, bueno, la constància, la vocació,
exacte,
potser, no?
Jo seguir fent-ho.
Per mi era l'única cosa que... Perdoneu, que... O sigui, que no m'avorria, que podia invertir clar. Moltes hores
total.
Com una mica la fricada de dir vaig a retocar això, vaig a investigar aquest programa, vaig a aprendre sola, no sé què.
I dins del món de la foto per això feu coses molt diferents, que jo crec que quan no ets expert en el tema és com, ah, vale, són fotògrafes i tot és el mateix, i en realitat no.
I encara nosaltres ens assemblem prou.
Sí.
Però ara ens hem trobat el Jordi Borràs aquí fora, clar, el que fa el Jordi Borràs i el que faig jo,
clar.
Com dir-te, un fotògraf de paisatge o de producte,
clar,
no?
Imagina't. Ser fotògraf és com dir, soc escriptor.
O sigui, totalment.
Pots escriure poesia, pots escriure novel·la, pots escriure en un diari, hi ha mil disciplines.
I en quina categoria esteu vosaltres del món de la fotografia?
Uah, a mi costa molt, eh? Jo diria moda, publicitat, música, però més estètica, és com tota la part més enfocada a l'estètica.
Però són fotos que van a portades de revista, per exemple?
Per exemple.
Sí, les tres potencialment fem això. Potser els retrats són el que ens uneix, no? Com
sí.
La figura humana.
Sí.
Jo parlo de moda, o sigui, jo em presento com a fotògrafa de moda sobretot per la metodologia de treball, que encara que no acabi sent una campanya de moda només, la metodologia més o menys és sempre la mateixa, que primer planteja una creativitat, exacte. Després ve o un model o un talent o una celebrity i després acabes com retocant allò que no és... que això podries aplicar-ho a moda, podries aplicar-ho a publi o a una portada, encara que no sempre sigui el mateix objectiu.
Però tu, Marta, per exemple, fas fotos de concert, també, que això és un món
sí,
diferent.
Sí, és veritat. Cada cop menys, però sí, ho he fet tot lo màxim molts anys.
Amb Stay Homes et veiem sempre allà,
sí,
una més del grup.
A moques gràcies porto fent gira des del 2018 i Stay Homes doncs, des que va néixer fins aquest any, que aquest any ja he dit, fins aquí hem arribat, noies, m'estic fent gran, no vull fer més gires, respecteu-me.
És que ha de ser esgotador fer una gira.
És molt cansat i això. I llavors, algun any havia fet Oques Grasses i Stay Homes el mateix estiu, llavors em tirava 80 i pico bolos en un estiu i, noies, jo dormir poc ho porto fatal.
Carretera.
Dormir en una furgoneta ho porto pitjor.
Molt forta. No estava fet per tu,
això. Quina edat tens ara?
28 anys.
28. Totes teniu aquesta edat, més o menys?
Sí, 26.
Clar, amb el que estàveu...
La Celina és una... Wow. Young talent.
Wow.
Clar, teniu en comú que fotografieu persones, que necessiteu persones, no?, quan feu fotos. Això vol dir que deu haver coincidit amb algunes celebrities, no?, o gent que és coneguda i tal.
Veient el vostre Instagram, sí.
Sí, llavors, sé que teniu algunes reticències a parlar de noms i no us demanarem noms i això. Però el fet de fer fotos a celebrities o a jugadors de futbol o això, està una mica més mal vist dintre la professió o al contrari, és dir, hòstia, mira, em relaciono amb aquests personatges.
A veure, de vegades sento potser que si fas futbol, doncs potser inevitablement t'has d'adaptar més a un tipus d'estètica, perquè al final són marques molt, molt grans i busquen una cosa molt globalitzada ja. Llavors és més difícil potser pues introduir una mirada més artística, per dir-ho d'alguna forma. Però jo crec que amb artistes, cantants, actrius, pues és més fàcil donar un punt de vista més personal.
Clar, depèn de la celebrity.
Sí, i també, exacte.
Esportistes versus cantants.
Sí, també sento que a nivell de recorregut, com més recorregut té una persona, també cada cop més limitat es torna com tu pots proposar una proposta... Bueno, de quina manera pots fer una proposta creativa. Crec que també a mesura que passa el temps ells mateixos ja tenen molt més clar com són, qui són, què volen ensenyar.
Per tant, et diuen el que volen. Vull dir que potser és menys agraït.
O tenen un equip que defineix el que volen. No? Però sí, tot i així jo crec que està molt més ben vist. O sigui, jo tinc la sensació de que si jo faig unes fotos que m'encanten, ¿vale?, unes fotos que m'han encantat, amb un esquema d'il·luminació preciós, un estilisme preciós, i li faig a una col·lega del poble versus si li faig a Selena Gómez, la gent em felicitarà per les de la Selena Gómez, encara que les fotos siguin la mateixa, no? Mm-hmm. Sembla que en el moment en què tu accedeixes a un tipus d'artistes, com que és la demostració de que la teva carrera està en un moment molt dolç i molt maco, perquè has pogut accedir a aquestes persones que són menys accessibles, no?
Està clar que et dona prestigi,
clar,
una mica, i això afavoreix que després també se't proposin per altres.
Però aquestes Selenes Gómez, per posar un exemple, són amables amb vosaltres? Us etiqueten després si volen penjar les fotografies?
O sigui,
una gran pregunta. Sí.
La Selena riu, eh?
Riures.
Riu fa que sí que m'ha
cap. O sigui, jo, l'experiència que he tingut amb les celebrities que he treballat sempre ha sigut molt bona. He de dir, a nivell de tracte i a nivell en el set d'estar. Després, el d'etiquetar és un temazo, perquè sembla que hi hagi com una expectativa o que ells tinguin una obligació i en realitat estem tots fent la nostra feina. Vull dir, seria la bomba que ens acreditessin en tot, tota l'estona i tal, però...
Però clar, si t'han pagat, pots entendre, no?, que la foto és de qui ha pagat i no té per què etiquetar?
Sí, pots jo no ho exigeixo i a la més de la meitat de les coses no m'etiqueten, però no em queixo tampoc. I amb mi tothom ha sigut encantador, jugadors i jugadores del Barça meravellosos, artistes músics, tothom ha sigut molt maco. No tinc cap referència de gent que pensi, hòstia, vei, imbècil, m'ha tractat, m'hi ha ninguneado. No. També perquè en el moment en què acaben escollint-te tu, no? Nosaltres potser treballem molt en qualitat d'artistes. Llavors, quan tu treballes amb un artista, ja té un rol. No sé. Tu què penses, Natàlia? Sí, o sigui, jo sento que... Jo tampoc he tingut com males experiències amb ningú personalment. Sento que potser a vegades... això que deia, com que és més difícil definir doncs, potser una proposta, depèn de qui sigui, però el procés més de postpo del moment d'ensenyar les imatges i tal, hi ha vegades que sí, sembla que al final el tracte de tu a tu el dia de la sessió sí que és proper, però després hi ha una distància que al final està, perquè moltes vegades hi ha una producció de pel mig, sí, moltes vegades tu en camp, bueno, la majoria de vegades no parles directament amb l'artista, més que el dia del propi rodatge o del dia de la sessió de fotos. Aleshores, sí que en aquest sentit sempre he tingut bones experiències, però clar, a posteriori de cop veus una imatge teva fora, penjada, i dius, ostres, sí que m'agradaria de cop estar etiquetada aquí, però a vegades és complicat aconseguir com fer aquest link, saps? Perquè hi ha molts filtres al mig.
Clar, hi ha molts intermediaris.
Sí, exacte. Clar. O de cop tens una foto que t'agrada molt, això ho parlàvem abans amb la Marta, t'agrada molt que tu seleccionaries,
i que per tu és la bona, i el client per una sèrie de
motius... Et diu que no, eh?
Aquella no.
No, diu veu una altra, perquè jo què sé, doncs perquè és més corporativa, perquè els encaixa més amb el que volen transmetre en aquell moment, i a vegades dius, jo, vale, jo, clar, jo potser em vull allunyar una mica de lo més corporatiu i em vull centrar més amb la personalitat, de la, o sigui, amb qui és, i no ho estic poguent ensenyar. Perquè...
Totes tenim un calaix de fotos que mai podrem ensenyar, de les nostres fotos preferides.
Bueno, i és un dol petit, eh? És que ho parlàvem ara fent un cafè, de dir que fora el dol aquest de... Tu entregues, jo què sé, 20 fotos i tu saps que aquestes, jo què sé, 5 són excepcionals. De dir, és que si la portada fos això, si les fotos del disco de la promo fossin aquestes, és que jo sé que funcionaria millor. Clar. Claro. I llavors es cullen, pues, a vegades, i és normal, les més convencionals, no? No, hi ha gent que no es vol arriscar perquè al final cada marca o cada artista té moltes capes, no? I llavors, clar, és un petit dol perquè són fotos que llavors moren. No?
I no les podeu publicar vosaltres al vostre Instagram?
No.
Parlàvem d'això, en principi, depèn del projecte que sigui, si has firmat alguna cosa, si no has firmat alguna cosa, en principi no, perquè ells han de seleccionar amb quines volen treballar.
Normalment signes a comprometre't a que només es publica el que tothom ha acordat que es pugui, que pugui sortir.
Clar. Jo ho firmo molt poc, això us he de dir, en plan, poques vegades m'han fet firmar això.
I com els feu sentir còmodes? Perquè estic segura que sí, que hi haurà divas i divos de ventilador que s'hi posaran i ho faran genial, però potser hi ha altra gent que no està tan acostumat i que diu, hosti...
Et toca més, sí.
Els esportistes.
Que queda malament sempre.
Els esportistes igual estan supercohibits. Com no ho feu? Perquè
estan més rígids, potser.
Bueno, els esportistes, i a més, hi ha la peculiaritat que els tens... Bueno, jo, en general, els jugadors i jugadores del Barça els tinc 15 minuts cada vegada. Que és l'espai que tenen disponible.
Sí, sí. Llavors, és molt poc, això?
És molt poc, no?
És, si jo amb un shooting potser necessitaria l'artista dues horetes per preparar un parell de sets, doncs allà són 15 minuts on ha d'entrar doncs maquillatge, vestuari i tu. I llavors, clar, ets una metralladora de directrius, jo què sé, intentar... Jo hi parlo molt, no? En plan, a veure, mira darrere meu, pensa, jo què sé, si vull que estiguin pensatius, dic com, pensa en el que tens a la nevera. A veure, i ara pensa que estàs... I els hi faig com una miqueta d'impro show, en plan, però per aconseguir alguna cosa molt ràpid. Si no, intentaria apropar-m'hi des d'una vessant més sensible. Però quan tens tan poc temps, faig una mica en plan, imagina't que estàs a la part del bus, no, has quedat amb algú i està arribant tardíssim. Vale? Però és algú que t'agrada, en plan, és algú, tens una cita...
Marta, jo no sabia pas què fer.
No, és algú que t'agrada, llavors tu vas estar una mica guapo, però estàs una mica ratllat, en plan, vaya puto palo, tio, estàs arribant molt tard, però a la vegada estic intentant posar-me una mica guapo perquè vull que em vegis bé.
I molt reforç positiu, no? Oh, aquesta acaba de quedar superbé, molt... Sí, vinga,
això és molt agraït, eh?
Jo, en plan, no, això m'encanta, aguanta aquí, en plan, aquí funciona molt, i també el que faig molt és... Disparo unes quantes fotos i li dic, vols veure el que estem fent? Llavors el porto cap allà i mira la pantalla en plan, està quedant així, saps? Llavors també crec que els hi dona seguretat poder veure com es va desenvolupant. Clar,
Com sentir que estan inclosos, perquè al final...
Clar, perquè si no queda tot molt...
O sigui,
com...
hi ha molta gent mirant el set, no? Sí. Producció, el client, no sé què, tothom allà mirant una pantalla dient, no, que se mueva a l'esquerda, no, que suba un brazo, que tal. Llavors has d'intentar que per ell també sigui...
Clar, podeu tenir vosaltres sou qui feu la foto, però a darrere potser hi ha 10 persones mirant com està anant, i us sentiu una mica cohibides o condicionades perquè algú ve a mirar la pantalla i et diu això...
A vegades sí.
A mi m'agrada controlar, o sigui... Parlem de combos, no? Les pantalles que hi ha. Jo tinc el combo de l'equip i després tinc el combo de client. Llavors és com que tinguin el seu espai, que no estiguin tampoc molt a sobre, que estigui agència també a prop, suficient a prop, però tampoc molt a sobre. S'ha de trobar un equilibri en set.
Sí.
Clar, parlaves de 15 minuts, que és molt poc temps. Entenc que una sessió pot durar un parell d'hores, potser.
Això depèn completament del fotògraf o la fotògrafa. Va. Jo, per exemple, sóc molt ràpida, perquè crec que quan tires... M'ha passat ara fent les fotos pel Teatre Lliure d'aquesta temporada, que de sobte havia de fer fotos d'una de les obres, doncs, pel primer dossieret, que no és la foto de cartell, però i potser en 25 minuts ja la tenia. Perquè pensava, és que el que estem buscant ja ho tenim. Jo ara em puc tirar una hora i mitja més, però és que tirarem les fotos a la basura i no farà falta. Però en canvi em deien, ostres, hi ha hagut gent que es tirava dues hores i mitja fent això que estàs fent ara, no? I una cosa no està millor que l'altra, no? Simplement jo crec que són els tempos de cadascú i el que tu trigues a sentir que ja ho tens.
I el que et demani l'encàrrec, perquè a vegades estàs molt, molt, molt agafat a, pues sí, de cop has de treure set fotos finals i han d'estar coreografiades perquè... O sigui, normalment tens com una pose de referència que s'ha d'assajar, fer com il·luminar normalment. O sigui, la il·luminació de cop és la mateixa per tots les postures o per tots els sets, és més relativament més ràpid. Però si ha de canviar, han de tenir looks diferents i de cop un artista, per exemple, a mi em passa molt, que treballen amb cantats, faig promo, o sigui, volen fotos de promo i aprofiten una sessió, lloguen 6 hores un estudi i fem 3 sets diferents. Llavors tenen 3 registres de fotos que després els serveixen.
Això has estat tot el dia allà, eh?
No, clar, clar. Jo normalment, o sigui, sol treballar més jornades completes, com a nivell d'estudi, i clar, en rodatges ja, mínim, sí, 10 hores.
Tema preus, com funciona? Hi ha una carta de preus, de què val un shooting, o depèn d'on es publica i quin recorregut tindrà aquella foto?
Depèn,
de què depèn?
Moltíssim. Molt. O sigui, com es pressuposta normalment és la teva tarifa per dia, o per dies que treballis, més els drets d'aquelles imatges. Llavors, depèn molt del client, o sigui, va variant molt amb el client o quin projecte estàs fent i per què es faran servir aquelles fotos. És a dir, no és el mateix que les teves fotos vagin per online, per Instagram, o que s'imprimeixin per tot Barcelona banderes i busos durant 6 mesos i que ho vegi tothom i tal. Tot això té uns drets diferents. I això és un... Bueno, sempre ho parlem amb les nenes.
Sí, sí.
Bueno, és que nosaltres li preguntem a la Celina, no sabeu, eh? És la nostra guia espiritual de pressupostar. En el meu cas, per exemple, jo pressuposto per tipus d'encàrrec, perquè jo treballo molt fent identitats. Per exemple, em ve un artista que comença. Pues ja, jo miro una miqueta qui és aquesta persona, quin tipus de música fa, i veig com podem explicar això que està intentant explicar a través de la música amb una identitat gràfica, amb imatges, i llavors pues, agafem pues, dissenyadora gràfica o dissenyador gràfic, etc. No? També pot ser un artista que ja té un recorregut. Volem seguir amb la mateixa línia editorial? Volem fer un canvi de look? No? Això. O pues, amb un teatre, ara amb el lliure. Com expliquem la temporada i a Julio Manrique, que és el director, a través d'unes fotos. Llavors jo, treballant a través d'identitats, cobro a través de tipus d'encàrrec. Si tu el que vols és que et faci unes fotos de promo, cobro per un shooting de dia, com diu la Celina. Però si el que vols és que et faci també la creativitat, és a dir, la identitat del projecte, clar, és molt més curro, perquè és reunir-te moltes vegades, entendre-ho bé, fer moltes propostes molt més complexes, no? Perquè tu estàs explicant al final coses que tenen 12 capes a través de les fotos. I llavors, doncs, depenent d'això, també vas aprenent amb els anys i preguntant. A mi em va molt bé, quan quedem amb la Natàlia ens anem dient sempre el que cobrem, en plan, quant t'han pagat per això? Llavors, sí, sí. A poc a poc, vas agafant,
marxa, no?
Vas entrenant la intuïció una
és
mica.
És que no hi ha xarxa de... O sigui, a mi m'agrada perquè ens estem com organitzant entre nosaltres, perquè sento que al final és una feina, que el fotògraf en set només n'hi ha un. Llavors, al final, igual de tècnics, potser en tens 3 i poden compartir, saps, aquest tipus d'informació. En canvi, la feina de fotògraf és més solitària. Llavors, em sembla maco que ens ho comuniquem, perquè és que...
Perquè és la manera. Tots els departaments tenen...
Aquest... Estan organitzats.
Sí. Sindicalitzats, també, no?
També,
com...
Bueno.
Vull dir que hi ha un tema també que no et pots sindicalitzar com a autònom, perquè com no compartiu jefes, diguem, no hi ha com un enemic comú o un objectiu comú. I llavors cadascú al final té la seva vivència individual i acabes com no fent equipo i per tant no... invertint en els teus drets laborals, saps?
Ja sé que no voleu entrar, però ens queda un minut. Noms de gent a qui heu fet fotos i que a nosaltres ens faria il·lusió saber...
I que vosaltres us ha fet il·lusió també, perquè entenc que hi ha noms que et fa molta il·lusió de sobte que t'arribi un encàrrec.
Claro.
Total.
Vinga.
Noms que ens hagi fet il·lusió.
A mi el que més, la Rosalía, claro, que vaig treballar amb ella, i el Cetangana, també Nati Peluso...
Bueno.
Ai, s'estan morint de vergonya, no, jo estic enganxada.
No,
a mi què passa?
Entenc.
Sí, a mi em fa molta il·lusió un, però és que no ha sortit encara. Ara estava pensant, ho puc dir o no? No, encara no ho puc dir.
Artista,
però el Barça deu fer il·lusió.
El Barça em fa il·lusió, però és que a mi el futbol no m'ha encantat. Les del femení del Barça m'ha encantat. Mapi León. M'ha encantat fer-li fotos a la Mapi. Héctor Fort, del Barça també m'ha encantat. Diversió, noies.
Natàlia.
I els altres ja ho descobrireu.
Pues jo amb la Batial... que m'encanta estar amb ella i anar seguint-la, Muixca, la Julieta, sí, estic així pensant en veu alta, eh?
Realment totes les
sí,
tota fotos la gent... que veiem
no,
hem fet en aquesta
taula, totes les protagonistes del nostre programa.
Botella, és xulo.
Està bé.
Sí, ja està.
Molt bé, noies, enhorabona per la vostra feina. Seguiríem parlant molta estona, perquè a més és un tema que m'apassiona, però arriba l'informatiu del migdia. Marta, Natàlia, Celina, moltes gràcies.
Moltes gràcies.